Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols, sóc un cuiner.
Vinga, va, que ens hi posem perquè és hora de parar a taula per rebre, com cada dilluns, el nostre cuiner per excel·lència, fins que ens quedi veu, Pau Gascó.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
A veure, de què parlo?
Galls, avui no parlem de galls.
De què parlarem avui?
Avui parlarem del bacallà. No, 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 Paula, d'aquest no, d'aquest no, d'aquest bacallà no. De la ruta al bacalao. Posa, posa.
Posa-la, quin, quin?
Parlarem del bacallà, del peix.
Però quina cançó vols que et posi?
No, aquesta està amb l'Smile del New Limit, de la ruta del bacalao.
Sí.
La Paula s'ha emocionat, ha sentit bacallà i pam!
Ui, això
directa,
a la Paula li encanta.
La fotut directa.
Tot el que sigui rutes, saps? Que portin a fer coses
gastronòmiques.
I gastronòmiques.
Gastrocòmiques.
Gastrocòmiques. Escolta, llavors, a veure, per què avui del bacallà?
Avui és un d'aquells dies en què es fa palès que menjar és cultura i de la grossa. L'arrelament del bacallà va més enllà de la seva funció nutricional. És un vehicle que explica molts capítols de la nostra història humana i personal. I avui parlarem del bacallà, doncs, perquè hem començat la Quaresma, des de dimecres passat. Bé, la Quaresma... Què és la Quaresma, Mercè?
Què és la Quaresma, Pau Gascó? A mi no facis parlar molt avui, perquè ja saps que estic justejant,
Parcs i jardins.
Parcs i jardins, home, no. La Quaresma, abans de...
La Quaresma és aquest període de preparació que tenim per la Pasqua, no? Aleshores, hi ha uns requeriments alimentaris. A l'edat mitjana es prohibia el consum de carns, ous i fins i tot llet, i es promovia un àpat lleuger al dia. Realment això va passar ja només els divendres i bé, és un període en el qual a mi m'agrada reivindicar que, clar, si avui parlem del bacallà i de les excel·lències del bacallà i expliquem tantes receptes com explicarem o parlarem del bacallà, aquest esperit de passar una mica de sense luxes, no? La Quaresma seria passar sense luxes, doncs no té massa sentit, perquè si aquesta setmana parlarem del bacallà i de tota la riquesa del bacallà, i la setmana que ve parlarem dels bunyols. Aleshores, clar, quina Quaresma podem fer? Ens podem posar les botes menjant bacallars exquisits i bunyols exquisits. Aleshores, això no seria massa quaresmal.
Clar, això és més
el que reivindico...
Mira, demà parlarem de la Quaresma al programa.
Molt bé.
Amb el Juanjo Fernández.
Jo reivindicaria que potser podríem fer una Quaresma de deixar de menjar durant 40 dies ultraprocessats, no? Estaria molt bé. Ah. Perquè, clar, els vegetarians, Vanessa, què fan els vegetarians per la Quaresma? Fent la Quaresma tot l'any. No, el tema està que hem de preparar-nos per la Pasqua i per això, tradicionalment, el bacallà s'ha associat amb la Quaresma.
Doncs vinga, avui parlarem de bacallà i que dius que ens portaràs receptes.
Mm-hmm.
I ens hi posem. Vols que et digui el missatge de la Jaque?
Veure, no, diu, Mercè, és un element clau de moltes cuines d'arreu del món. I jo responc, Pau, forma part essencial de la cultura gastronòmica de...
Jo pensava que volies que compartíssim el missatge de la Marta Jarque.
No, bueno...
Gràcies per la info, no t'he dit?
Sí, exacte. Aleshores, forma part essencial del bacallà. Estem amb el bacallà. Mm-hmm. Forma part essencial de la cultura gastronòmica de diversos països, de bastants. Jo no ho sé, o sigui, m'agrada molt la música reggae, com tenim ara els Jelly Boys aquí cantant, de Jamaica. És el plat nacional de Jamaica. el bacallà. Tu t'imaginaves això?
No.
Es diu ake, és una fruita, un tipus de poma tropical, sí. I bacallà salat, que també és un esmorzar que Usain Bolt, el gran campió de velocitat d'atletisme, menjava per esmorzar. Portugal, no podem oblidar Portugal. Portugal diuen que tenen una recepta de bacallà per cada dia de l'any.
Imagina't. Què dius?
Sí, 365. I fins i tot, com aquest any, que és any de traspàs, també tenen una més per l'any de traspàs, que és això com els formatges a França, que tenen un formatge per cada dia de l'any.
És una barbaritat, no? 366.
Sí, sí, la falera de Portugal pel bacallà és brutal, brutal. No ho sé, no ho sé. Jo avui no em posaré amb altres cultures, perquè ja tinc prou amb la catalana, però tenim Jamaica, Portugal, el Regne Unit, el fish and chips.
Bo.
Què seria del fish and chips sense el bacallà? El que passa que sol ser més fresc que salat. Mm? El País Basc. És que, clar, el bacallà és el bacallà, la jorriero, la vizcaïna, el pil-pil, que amb això tinc una anècdota amb l'actor Carles Lejalde, que va vindre l'altre dia al restaurant i vaig estar parlant amb ell. Sí, és molt majo, supermajo. Va fer el menú de carxofa, m'encanta la carxofa, va fotre tot el menú de carxofa, li va encantar. Vaig sortir a saludar-lo i em va explicar que, clar, que ell, per exemple, el pil-pil, quan li diuen va, vine i fes un pil-pil, diu, jo no.
Ell és cuiner? Ell li agrada la cuina?
Home, sembla que quan et fan el carnet de basc et fan un examen de cuina, perquè si no...
Per obtenir el carnet.
Això està molt bé, tenen una cultura gastronòmica molt alta. Ell es veu que és famós pel seu pil-pil.
Ah.
Però que no el fa a casa, que si no està a casa seva, no el fa.
Ah.
Necessita els seus estris, la seva cassola, els seus focs, perquè necessita conèixer el seu material per poder fer el pil-pil. No s'arrisca, a fer-lo a casa
d'algú. Però això és important, el que et diu.
Home, no, i tant, perquè
vull dir,
és delicat.
És bàsic.
És tan delicat.
Totalment.
És aquell punt de superstició que tenim els cuiners,
sí.
No? Que no sabem ben bé per què ens surten les coses. Bé, després tenim la Provença, a Nims, la brandada, és l'origen de la brandada, tan famosa, o a Venècia, el bacalao mantecato. Després tenim un altre plat, que és molt famós a la Manxa, i també va sortir al Quixot, que és la tascaburres, però que després en parlarem una mica més extensament.
Arre, burraco, ese día de festa, esantaremos bacallao, aceite, ajo, que mañan es día de trabajo. Arre, burraco, ese día de festa, esantaremos bacallao, aceite, ajo, que mañan es día de trabajo.
Com hem dit, no entrarem massa en aquestes especialitats regionals, perquè per Jamaica, Portugal, Regne Unit, el País Basc...
Déu
em guardi de parlar del pil-pil. Però sí que m'agradaria que féssim una reflexió.
Sí.
Com pot ser que aquestes regions septentrionals,
sí,
d'acord, amb fàcil accés al mar, diguéssim, al País Basc, aquí, Jamaica, sigui tan popular un peix importat del mar Àrtic? No, a veure, aquí tenim el mar Mediterrani.
Sí, clar.
I com pot ser que aquí sigui tan popular? No t'has preguntat mai? És la paradoxa del bacallà.
No, però és interessant la reflexió.
Clar, dius, home, com pot ser que sigui tan famós el bacallà, que és importat del mar Àrtic, quan aquí no som una zona... Que em diguis a la Manxa, que no tenen, que no tenen ports, val, però
aquí,
el País Basc, el Mediterrani... Doncs també una altra cosa important que forma part d'aquesta paradoxa és que la major part de sal que es fa servir per salar el bacallà prové dels llocs septentrionals on es consumeix.
Mm.
Per tant, molta de la sal que es fa servir per salar el bacallà a Noruega i Islàndia etc. prové del Mediterrani i de l'Àfrica. Aleshores, avui, per limitar, com he dit, no tenim 3 hores de programa, ens centrarem en la relació del bacallà i Catalunya.
Perfecte, o sigui, el bacallà com a peix i la seva relació amb casa nostra. Comencem... Jo que sé com... A veure, la pregunta clau, Pau. Com es pesca i com s'elabora el bacallà?
Us tradueixo la cançó que estem veient ara, que estem escoltant ara, que és...
Estem veient, eh?
Sí, ara ve el bacallà. Sense ell el món no pot existir. No hi ha ni un sol peix que en realitat és millor que el bacallà. Això és cert i cert. El bacallà entra precipitadament. Es veu tan brillant, gras i agradable. Els bancs fem una oferta. Després hi farem uns filets. O sigui, aquesta cançó és una cançó noruega, una mica de paròdia, però és sobre el bacallà.
És xula. És una cançó ferma.
Sí, home, no, és de pescadors, és un himne, no?
Sí, sí.
Què és el bacallà? Pesca i elaboració. La família és de la família del Lluç, de la Mollera, de la Maire. Es pesca a l'Atlàntic Nord, països Canadà, Islàndia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia i Rússia. Es pesca per mètode normalment de l'arrossegament. Es pesca uns caladeros que tenen estar uns 400 metres de profunditat, que no és poc, és bastant profund. I un cop pescat, a la mateixa barca es fileteja, es treu el cap, es fileteja i es satura de sal. Què vol dir saturar de sal? Doncs primer que, tant sigui amb humit o sec, es posa dintre d'uns bidons cobert amb sal. Humit vol dir que és aigua amb sal i en sec vol dir que només es posa sal.
Però, perdona, Pau, per tant, la pregunta seria també, el bacallà que nosaltres mengem, d'on prové?
D'aquests majoritàriament.
Llocs. Però
majoritàriament d'Islàndia.
D'Islàndia, eh?
Sí. Val. Sí, però no pot dir que sigui d'Islàndia. Ui, però ara t'explicaré.
Ui, quan, ha...
Amb l'hora del salat tenim un merder. Però va, continuem. Després de posar-ho en aquests bidons de sal o de salmorra, s'asseca. Aquest procés és el que no es fa amb el peix blau. L'arengada, l'anxova, la sardina de la costa, que també també és sala, no es pot deixar secar l'aire perquè s'enrància.
Ah.
En canvi, el bacallà, un cop salat, s'asseca. També hi ha un bacallà que s'asseca sense salar, però que se'n diu peixo palo. No és tan habitual ara, antigament ho era molt més, però també hi ha el bacallà sense salar. I després hi ha un tipus de bacallà salat, però no tant, que és el que nosaltres en coneixem com salat bacallà de tipus anglès. Aleshores, també, ara, això, actualment hi ha un producte que se'n diu bacallà punt de sal, que es ven congelat.
I què?
Val, entrem aquí. El bacallà a punt de sal congelat no és el mateix. Quan fem el bacallà tradicional, que és el que el salem, que el que fem és saturar-lo de sal, el 25% del bacallà passa a ser perd aigua, el 25% del bacallà passa a ser sal, això genera un ambient en el qual els bacteris no hi poden proliferar. Després, això genera una fermentació de la carn del bacallà. No es considera un peix fermentat, es considera una salaó, però sí que fermenta. Aquesta fermentació fa que els gust del bacallà canviï. Un cop l'hidratem, aquest bacallà no és el mateix que un bacallà que simplement ha sigut salat a punt de sal. Mm. O sigui, el fet de deshidratar, salar, fermentar, fa que tingui un gust. Si nosaltres agafem i simplifiquem l'equació i posem un bacallà, el submergim en una salmorra per donar-li un puntet de sal i el congelem...
Sí.
Diries, home, lògicament és el mateix, no? Perquè hi ha un procés de salaó i deshidratació i després hidratació i de salador que al final arribaríem al mateix lloc. No! Perquè a la cuina 2 + 2 no fan 4.
Ja. Yeah.
A la cuina les coses no són tan senzilles. Per tant, el procés de salar i de secar el bacallà i després hidratar i de salar el bacallà fa que el bacallà final tingui un gust diferent a aquest bacallà que comprem congelat a punt de sal, però que és molt pràctic. Oh! També cal dir-ho.
Això, clar, això suma,
aquest sistema de conservació que es va fer servir amb el bacallà de secar-lo era perquè no existien els congeladors com els tenim avui en dia. Mm-hmm. Per tant, si tu em dius, és que a mi m'agrada el bacallà amb el punt de sal, però no m'agrada el merder de tindre que anar a buscar-lo al mercat, a les bacallaneres, o de salar-lo a casa, vale, doncs aleshores el bacallà congelat és una opció. Però estem intentant reproduir una cosa que és molt més complexa que només posar-hi un punt de sal. Aleshores, el remull i el dessalat, no és el mateix.
Hi ha alguna manera de diferenciar això?
Sí. Normalment, quan tu compres bacallà... A veure, nosaltres, als restaurants, no solem dessalar el bacallà nosaltres. Nosaltres el comprem. De fet, el Follia ens els porta a la Montse del Mercat de Sants. A veure, no sé si ho tinc més endavant. Segur que ho tinc més endavant, però... Bueno, és igual. Remull. El remull és el primer que farem.
No vols parlar ara de la mà?
No, perquè després em quedo sense tall. Em quedo sense guió. No, llavors tenim unes bacallaneres fantàstiques.
Si és
que tenim... Mira, Josep Lledonosa, el gran llibre de cuina catalana, diu que la importància del bacallà és tan a Catalunya, és tal, que per exemplificar-ho diu és que és l'únic peix que té una botiga per ell sol.
Les bacallaneries.
Clar. Tu no tens una tenda de sardines, no tens una tenda de raps, sí, però sí que tens una tenda de bacallars.
Clar.
Diu, imagina la importància d'aquest peix. I vaig dir, tete, és una reflexió boníssima.
Totalment li comprem.
Clar, tenen aquelles piscines de pedra, de marbre, en les quals et posen el bacallà.
Pau,
aquells davantals almidonats, amb les vores...
Podem, no en diem... O sigui, a veure, jo ara em quedaré fatal, però els mercats a la tarda oberts, que és el...
Quin dia
és?
Sí,
alguns, no? El dijous és? O
no
depèn del barri. Podem anar un dia a
Diem
a la Jarque?
I tant.
Que té ganes de fer exterior, la Jarque?
Fem exteriors al mercat.
T'emportes la Jarque? Que així també li dóna l'aire.
Ara la cagarem, però mentre no sigui la Boqueria... Perquè ja no és ni un mercat, allò.
No, però escolta, on tu
vulguis. El de Sants.
Anem a veure la Montse.
Anem al mercat de Sants, a la Montse.
Què et sembla? I fem un bonateca al mercat?
I si no anem un matí, ho gravem i ja està.
El que sigui. Clar, no me la treguis gaire a la Harky, que la necessitem, eh?
Al matí?
Sí. Bueno, ja ho solucionarem.
Ja ho buscarem.
Però que jo crec que és important parlar dels mercats que tenim a casa nostra.
Mira, comencem. Si no em deixes, estic intentant parlar de les bacalleries i no em deixes. El tema del bacallà, ens falta música. Paula, posa algú de música.
Els del Muro, per exemple.
Vull voler esmancenar amb unes litros. El que talla el bacallà està subjectant el micro. A mi no m'encaixa cap dels teus estereotips. No apito la recòndita terra. Parlàvem del remull i el de salat. Parlàvem de les bacallaneres amb els seus davantals almidonats, que m'encanten. El remull...
Per diferenciar-ho.
Bàsicament, tenim dos processos. És posar el bacallà, quan tu compres bacallà sec, primer l'has de posar a hidratar durant 5 dies. Què passa? Que primer l'has de rentar una mica, has de treure la sal que té que li cau, el rentes una mica i llavors el poses en una aigua. I aquesta aigua no la canvies. Hi ha molts sistemes de dessalat, que ningú em mati. Ara jo dic el meu i cadascú té el seu.
Que faci el que vulgui.
Exacte. Es posa el bacallà amb aigua i no es canvia aquesta aigua.
Ah, no?
No, aquesta aigua no es canvia, perquè aquesta aigua és la del remull. Ah. Aquesta és la que volem que el bacallà agafi textura, recuperi, però no li traiem la sal. Aquesta aigua s'atura de sal i el bacallà no deixa anar més sal.
Paula, a veure, la Iolanda està prenent nota o no? No, perquè demà volem... Val, ja està, Pau, perdona'm.
Sí, m'he perdut.
Per despistar-te encara més.
Sí.
No, va, el remull...
Aleshores,
va.
Això és el remull. Sí. Un cop tenim aquest procés que el bacallà ja s'ha recuperat, que s'ha hidratat, aleshores ve el moment dels canvis d'aigua per dessalar-lo. Aleshores, podem canviar-li l'aigua més sovint, menys sovint, depèn de la pressa que tinguem. Però aquesta primera hidratació seria bona. Què més? Pues ja està, no? Això, depèn... Abans parlàvem dels caladeros d'Islàndia, Noruega... Vale, he trobat una informació important.
Ah, a veure, informació important.
Sí, això, pren nota, pren boli, Mercè.
Vull.
La de salat. Depèn de diversos factors. De l'aigua, de la temperatura, de l'origen, la mida i la pressa. L'origen. El més divertit és... Si el bacallà ve de Canadà i Noruega, necessita més desalació que si ve d'Islàndia. Vale? Si ve d'Islàndia, necessita més dissalació que si ve de Dinamarca i de les Illes Feroe. Vol dir que Illes Feroe i Dinamarca, menys dissalació,
sí.
O sigui, menys sal, Islàndia, una mica més de sal, i Noruega i Canadà, més sal. Vale? Has pres nota? Doncs ara has de saber que quan compris bacallà, si és de les Illes Feroe, és superdelicat, i si ve de Noruega, és sal pura.
Pau, ja saps que aquest programa és viu.
Viu, total.
I la gent... Té veu i vot. 663-99-30-62. Encara per situar més a Pau Gascó, pobre.
A veure.
Ens acaba d'escriure un oient que diu que a ella no li agrada el bacallà.
Vale. I què fem? Què fem amb això?
Alternativa per tots aquelles persones que això... Aquesta és bona. O sigui, que és veritat que el bacallà... És veritat que no és un...
És particular.
Sí.
No, hi ha gent que té el té bastant avorrit, perquè abans era molt
es menjava
molt
popular, clar.
Es menjava molt i la gent el va matar. Fins i tot el fetge de bacallà, que es feia servir com a complement alimentari, molta gent l'avorreix. I hi ha molta gent que és molt apassionada. De fet, es divideix Catalunya, el bacallà. Divideix Catalunya. El tenim dividit, perquè vaig fer una enquesta a Twitter dient, vosaltres què preferiu, el bacallà confitat, que és aquell bacallà tendre que es deslloma quan el trepits, quan el pressiones?
Jo aquí m'hi veuràs.
I, en canvi, hi ha gent que li agrada el bacallà fregit. Fregit i sec i cruixent. Sec no, cruixent.
Sí, a mi també m'hi veuràs.
En els dos?
Sí.
No s'hi val, això. Has de triar. No has de triar bàndol.
Bacallà no puc, però bueno.
No pot ser... Com es diu això?
Que no mulli.
Exacte, no pot ser com es diu això.
Bacallà remullat.
Has queixat? aquest programa no anem pas bé. No anem pas bé.
Bueno, escolta, però la gent que va votar, què va dir?
50%. 51 va guanyar el confitat, 49 el fregit. I no m'ho esperava. La gent més gran solen preferir el bacallà fregit. Després va haver-hi una moda del bacallà confitat. Jo pensava que la gent jove, que són els que més utilitzen les xarxes, seria més de bacallà confitat. I no m'ha sortit molt amb bacallà
fregit. Mira, jo no t'ho volia dir, però jo hagués votat confitat.
Bueno, doncs ja tenim el 51,2%.
Bueno, tornem a... Va, que no et vull liar més. Vols que anem directes a la recepta? Que tenim
no,
a la...
No, no em porto.
Ah, no t'importa?
No. Bueno, sí que em porto, puc una, però no sé si... Sí, a veure, vaig unir en el guió, sí, que vull deixar. És de la això, el bacallà és com el porc. S'aprofiten fins als, hasta los andares. Val? S'aprofita tot. Tenim les cocotxes, les tripes, les espines... Ah, l'ha fet el tripa de bacallà, no sé si ho has sentit mai. La tripa de bacallà no és la tripa de bacallà.
La ui.
És la membrana... la membrana de la... de... com es diu, allò que hi ha a l'espina, que és el que el peix infla i desinfla per tal de flotar o no o buixar. Bueno, és la tripa. Les espines es fan servir per fer el brou, les cues, el fetge de bacallà... Que cada part és bona per cada això. Aleshores, com es pot cuinar el bacallà? Es pot cuinar. Mira, he comptat, al corpus de la cuina catalana hi ha, em sembla, si m'equivoco, 31 receptes de bacallà. D'acord?
Ens queda, per arribar a Portugal.
Ala, sí. Sort ens, sempre, com és allò, tenim la sort de sempre ens quedarà a Portugal. Aleshores, a la llauna, amb mel, amb panses i pinyons, que també se'n diu bacallà de Quaresma, amb allioli, amb samfaina, amb fesols, ofegat, la porrossalda. La porrossalda és curiosa, és una recepta tradicional basca, porrossalda en basc és brou de porro, però aquí no pots entendre la porrossalda si no hi poses bacallà, d'acord? La brandada de bacallà, els bunyols de bacallà, els crespells, la truita de bacallà, la brandi, que ara en parlarem, la manresana, talamanquina, tarragonina, tortosina...
Bo.
La immensitat d'especialitats locals del bacallà és brutal. L'esqueixada, el niu, les mandonguilles de bacallà, la tripa de bacallà, els arrossos de bacallà...
Vinga. Mira, guaita-la, la sarandonga. I ara no caigo, vamos.
Doncs, com em deies abans, tenim la gent que no li agrada el bacallà, o que... Jo no sóc molt aficionat al bacallà.
A veure, un moment.
Que no.
Vanessa. Ara que no em mira la Paula. Tu què li dius al bacallà?
Què vols que li digui? Que es quedi al mar, pobre.
Clar, llavors, per exemple, hi ha oients que ens han escrit i són del pare de la Vanessa.
Que no els agrada el bacallà.
Bé, el nom. Molt bé, felicitats.
Tot el cap de setmana. Tot el cap de setmana al cap. Què hem de fer? Què els hi dius?
Jo els recomanaria començar pel bacallà, pels bunyols de bacallà, per exemple, la truita de bacallà. Mare, si tu no menges bacallà, perquè
home, no.
Perquè és vegetariana.
Clar, jo no menjo peix.
És perquè és vegetariana.
Però no t'animaries mai.
No hi ha una alternativa vegetal?
No.
A més, estan plens de mercuri.
Les peces més grans, sí. Tot el peix està ple de mercuri, això és cert.
Així que jo me l'estalvio.
Bueno, qui no sigui...
A veure, que els enciams tampoc estan massa nets, però és igual.
Això també és veritat.
No començarem la Guerra Mundial ara. No la començarem ara. A veure, no, el tema està que el bacallà cru, esqueixat, amb una esqueixada de bacallà, o el xató, està molt bé, que per l'altre dia parlàvem amb en Valentí, els bunyols de bacallà. A veure, jo no entenc que algú que mengi peix no li agradin els bunyols de bacallà. També la manera d'escalfar-lo, més així confitat, seria més fàcil que no pas el fregit. I aleshores, després del fregit tenim el fregit amb farina, interacció amb la salsa, aleshores es crea aquest amb la llauna, no? La recepta tradicional barcelonina, que vam parlar també amb en Roger de les fondes de sisos, no? Que és el bacallà fregit, en el qual posem un oli d'alls i pebre vermell, que el que fa és donar gust a tota aquesta farina que rebossa el pollastre, que és un l'olla, el bacallà. En definitiva, l'enfarinat va molt bé per les salses que fan xup-xup. Aleshores, sempre el bacallà el trobarem combinat molt fàcilment amb alls tendres, julivert, pebre vermell, oli d'oliva, també combina molt bé amb les mongetes, amb els fesols, amb els llegums, que ara tindrem els pèsols que comencen ara, les patates noves, que també són ara. Combina perfectament amb tot, amb les hortalisses d'estiu, com el pebrot, el tomàquet, el carbassó, amb les hortalisses d'hivern, com és ara les espinacs, les bledes, les carxofes, les de primavera, els alls tendres, els pèsols, o els de tardor, amb els bolets i el porro. La recepta, tinc temps? La clavo així ràpida?
Aviam, sí, no? Fem-la per... Clar, és que ara m'ha posat aquí el micro i jo tinc feina, Mercè? Que
sí,
estic aquí, estic gravant, jo.
Doncs ara farem la recepta del bacallà a la Grandi Colloni.
No
tenim música per això.
No cal música.
No tenim música.
Mira, arribarem a aquesta recepta, i és que m'estic quedant ja gairebé sense veu, amb el senyal als horaris, Pau Gascó.
Perfecte.
Vinga,
la recepta és molt semblant a la tascaburres. La tascaburres és una recepta que es fa, que surt el Quixot, i que es fa amb patata, bacallà, ous i alls.
Això és boníssim.
Doncs, sí, doncs la mateixa combinació d'ingredients la tenim a Catalunya amb el bacallà, la Grandi Colloni. També es diu Brandi Colloni, etc, etc, etc. És el bacallà, es bullen les patates, un cop estan gairebé cuites s'afegeix el bacallà, sí. Es treu tot i aleshores es fa un allioli negat, es posa dintre una cassola de fang i posem les patates bullides i el bacallà i anem sacsejant, anem brandant, d'acord? Per això ve el de brandi collon i brandi collon.
Has vist, el de brandar m'agrada, això. A més això,
De tant en tant en dic alguna de bona. Sí. I aleshores, un cop tenim això, que està calent tot, tenim una mica d'aigua de la cocció i afegim també alguns rovells d'ou i tot això relliga. És una recepta que combina el pil-pil, que seria una mica això, i la tasca burres, que seria les patates. També es pot fer sense patates.
Fantàstic.
I si no us en recordeu, googlegeu i el trobareu la recepta.
Fantàstic. Doncs, Vanessa, deixem aquí?
I tant, sí, sí.
Què aniràs a fer, tu, ara, dalt?
Doncs aquí, treure la recepta del Pau.
La recepta, jo sé que gairebé no he tret res. És una crac, la Vanessa.
On la podrem trobar?
A les xarxes socials, a l'Instagram, al TikTok, a Twitter... Què? De Radio Estel i de fabricació pròpia. Que es nota que no tens veu o no tens ganes de parlar, perquè...
S'està fent pipi.
Tu t'agrada cuinar o no?
No massa, no. A veure, Mercè, va, que tinc feina, jo.
Bueno, escolta, mira, Pau Gascó...
Això és un cachondeo.
No és cap cachondeo, va, posem-nos serios.
Et castigaran el dimecres a Palau Robert.
Vindràs?
No puc.
És veritat que estàs treballant, ja ho sabem. Ens deixaràs algun missatge?
El que vulguis, sí, clar.
Vanessa, tu vindràs? Diu que no. Diu que no. Fem una cosa, marxem a publicitat, Pau Gascó, com sempre, gràcies.
De res.
I fins dilluns.
Ha estat un plaer. Tot i malgrat tot, ha estat un plaer.
Va, que nosaltres marxem a publicitat i a la tornada... Va, que avui parlarem de bàsquet, en comptes de futbol. Què et sembla?
I de lluita lliure, no?
Vols quedar-t'hi o no? Sí, bueno, això vindria a ser, no, el bàsquet d'ahir o què? Més o menys. I us deixo amb la Jarque, amb la Marta Jarque, d'acord? I amb el Francisco i, com no, amb Minguella. Vinga, va, fins ara. Let's shake it, let's shake it, baby. Let's shake it.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel sense distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Jo crec que en 3 minuts t'expulsin a un gran jugador, als nostres millors jugadors. Però què vols que et digui? En 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraràs el vídeo, miraran el vídeo i veuran, sí, aquí li toca aquí, aquí li toca allà. Però és que el criteri no sé si és el mateix. Perquè hi ha jugadors que juguen 34 minuts a l'altre equip i fan 3 faltes. I és el jugador que m'encanta com a jugador, que m'encanta, és molt bon jugador. Però està tot el dia, tot el partit apretant, els indirectes apretant, el pilota apretant, no sé. Luego, momentos determinados, donde nosotros ya nos hemos metido otra vez, han pasado cosas raras.
Minuts que passen de 5:45 de la tarda. La Jarque ha desaparegut. La tenim Uri Francisco.
Absorbida...
Espera't, que encara no t'escoltem, ara.
Hi soc? Sí que soc. absorbida pel volum de
els
feina.
Els guions, no?
Exacte.
Recordem que encara no ho hem dit prou, dimecres, si voleu venir a fabricar la tarda plegats, que bé que ho tindreu, perquè estarem des del Palau Robert, amb motiu del centenari de la ràdio a Catalunya, doncs se'ns ha convidat i nosaltres, doncs, encantadíssims, a tot l'equip de fabricació, a fer el que fem cada dia, però des del Palau Robert. I, de fet, Uri, estarem molt ben acompanyats.
Home, convidats de luxe. A més, és un lloc cèntric, que té bona combinació. Vull dir que si la gent s'hi vol acostar, línies de metro, línies de bus, a peu... Tots són avantatges, Marcia.
Tots són avantatges, com dèiem, perquè serà Òscar Dalmau, perquè com ja sabeu, l'Òscar està comissionant una exposició sobre Núria Feliu, xulíssima, que segur que en Xavi Toscano té ganes d'anar a veure-la.
Evidentment que sí.
Que sí, que tu allà no hi pots faltar. I has anat ja o no?
Encara no.
Dimecres.
Vine dimecres. Però Robert, sí, a l'exposició aquesta no. Vine dimecres, home.
Doncs estarem amb Òscar Dalmau. Amb ell farem una ruta per aquesta exposició que podeu veure ja sobre Núria Feliu al Palau Robert. També serà nosaltres el periodista Antoni Bassas parlant de la ràdio a casa nostra, a Catalunya, i també les actuacions de Ginestar, que acaben de treure nou disc, com també els de la gent d'Arribar i Ploure. Però és que a banda estarem amb en Virgili, que també estarà fabricant la tarda amb nosaltres, en Joan Anton Català.
No us esteu de res, eh? Això és un greu ja comparatiu amb la resta de programes de la casa.
Pera't.
Veniu a fer el programa des d'allà, també.
Exestels il·lustres, entre d'altres. Tomàs Molina. Quim Morales.
Sí, senyora.
Núria Costa, també. Qui més? I potser hi treu el cap Antoni García Ramon, que l'altre dia va marxar així una mica murri, perquè no l'havíem convidat, però al final la Harc li ha fet un lloc.
El que no aconsegueixi la Harc.
M'estic deixant encara més gent, no? Jo crec que és que serem
Mercè,
molts.
Mercè, se sol dir en aquestes circumstàncies moltes sorpreses més.
Exacte, i moltes sorpreses més, i les que puguin arribar a venir, però hi faltaràs tu, per tant, ja saps, marca la tarda, agenda tu ja, aquest dimecres, a 2:15, ens trobaràs al Palau Robert, ens poses cara, que això també m'agrada, saps? Estàs sí. acostumada a veure, no sé, el Toscano, com te l'imagines, amb barba, sense barba... Com et deia en Rafa Sanahuja que t'assemblaves el jugador del... Ara que parlarem...
El ballarín de la ràdio, però la gent quan em vegi li poden caure totes...
El ballarín de la ràdio?
Però, vinga, va.
Sí, igual.
Igual. Doncs en Toscano també es passarà, després de fer l'estel migdia cap a Palau Robert. Però bé, ara nosaltres ens centrem a parlar el que ha passat aquest cap de setmana en termes esportius, perquè ha estat, no sé, Uri, com ho descriuries tu, un cap de setmana estrany pels interessos del Barça.
Sí, perquè... D'alguna manera, el Barça de futbol guanya en extremis, repetint un penal al descompte, i hauries d'estar content, i el Barça de bàsquet, malauradament, va perdre davant del Madrid en un partit amb polèmica arbitral, segurament. No, segurament no. Bé, depèn del diari que llegeixis, també t'ho dic. Però sí, s'han filtrat alguns àudios, hi ha polèmica arbitral servida, i al final, bé, 96-85, un partit ajustat, on els blaugranes realment van fer un bon paper, però que no van poder aconseguir la Copa del Rei.
Uh-huh. I pel que fa al futbol?
El futbol, ja et deia, partit una mica tristet. Guanyes, sensacions...
Seguint en la dinàmica, no se li pot dir al Barça que no sigui un equip regular.
Sí, de fet, i mira, sort que has garrabat aquests 3 punts que t'acosten una mica al Madrid i esperant que farà avui el Girona amb l'Atlètic de Bilbao, que és un partidazo d'avui. L'avui sí que és futbol.
Correcte.
Però abans deixa'm aturar-me, perquè especialment amb el que ha donat de si aquesta final de la Copa del Rei, que es va jugar ahir a Màlaga, i és per això que a aquesta hora deixeu-me saludar els nostres convidats. Primer de tot, en Josep Maria Minguella, representant de futbolistes i gran amic del Fabricació. Josep Maria, què tal, com estàs?
Bé, aquí escoltant totes les coses que han passat aquest cap de setmana de bàsquet i d'això, i el que passarà aviat. Molt bé, molt bé.
Escolta, on estàs avui, Josep Maria?
No, avui he anat a Guimarà, que és el meu poble.
Home,
clar. Port.
Sí.
He entrat a la casa i vist que estava tot a puesto.
Tot a lloc.
Sol magnífic. I, bueno, he anat a donar una volta pel poble, hem comprat una mica de coses, no gaires, perquè quasi tot està tancat. I després hem anat a dinar a la Panadella.
Home, bon lloc.
Un clàssic.
Sí.
Bon lloc.
Allí una cardolla, com correspon. Hem comprat el pa davant de la panadella, que hi ha una panaderia que fa un pa que a mi m'agrada molt, i altres coses, i hem tornat. Vull dir, he fet una excursió de dilluns, de relax.
De relax. I la partida al Pompeia, què ha passat, Josep Maria?
No, que avui hi havia baixes i d'això. Ahir vaig jugar 3 partides a casa d'un amic i Ja vaig per ahir avui, hem cobert el cupo, cap problema.
Cap problema, doncs avui ens volem centrar, a banda de parlar de futbol, ens volem centrar del que va passar, com dèiem, ahir a Màlaga, i és per això que avui també el Fabricació Pròpia en aquesta tertúlia esportiva dels dilluns contem amb en Ramon Palomà, que és cap de bàsquet del diari Esport, que ho sap tot. Ramon, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots. Jo no he tingut un dilluns tan agraït com el Minguella, eh? Jo estic aquí a la rada.
Nosaltres tampoc. Si et serveix de consol. Però, excursió de dilluns.
Ens ha posat les bandetes a tots, eh? Explicant el seu dia.
A mi m'han preguntat què venia, què hi fet.
Sí, sí, sí.
Res més.
Sí, molt bé, tu has dit el que era i ja està.
Ramon, cada dilluns és així.
Carai.
Una d'ella he trobat a un excentral de l'Espanyol, com es deia, Guitart, es diu, ara me'n recordo, un central de l'Espanyol. De l'altra època, lògicament.
Sí, sí, sí. Te l'has trobat, dius.
També dinava allí i tal, i m'ha vingut a saludar, i hem recordat bons temps, que viu a Molins.
Què, Minguella? Vols què? Ja l'has deixat o què?
Ja està.
Ja?
Pàgina.
Ja està. Bueno, jo no sé si és per girar pàgina o no, Ramon, però... no?
Més o menys.
A veure, com ho presentem, això, Francisco?
En principi, el Barça ha fet una gran Copa del Rei, ha arribat a la final davant del Madrid, però no, i amb el Madrid sembla que no hi ha manera de tombar aquesta hegemonia tant a Espanya com et diria gairebé a Europa. Ramon, què hem de fer contra el Madrid?
Mira, jo et vull dir que ha estat una derrota, sempre amb el Madrid són dures, pel culer, però una mica una derrota dolça, per dues coses. La primera, perquè l'equip va respondre, jo crec que va jugar un molt bon partit, set a dos minuts molt dolents, que el Madrid va aprofitar per fer uns triples que li van fer molt de mal. I la segona, perquè es va demostrar que aquest equip està ja més a prop del Madrid. Hi havia un forat molt gran al començament de temporada entre els dos equips, i el Barça ha demostrat que ha treballat bé, ha arribat bé a aquesta Copa, i bueno, podríem parlar... Parlàveu d'alguns mitjans crítics amb l'arbitratge, us puc dir que l'Esport no ha deixat tindre en cap amb l'arbitratge, seguint una mica la línia del Barça, perquè jo crec que ha estat un arbitratge molt civilí, molt de detalls que han estat importants per decidir el partit, i m'agrada Roger Grimau perquè va ser un senyor, ho va dir d'una manera molt suau, sense intentar mullar-se gaire, però va ser molt clar. És a dir, que el Barça va deixar que l'arbitratge no va ser prou, diguem, afortunat en alguns moments de quan es decidia el partit, i que casualment sempre va decidir en decisions contràries al Barça.
Quan parlem de futbol amb en Josep Maria, per exemple, quan parlem del VAR, en Josep Maria sempre diu que, clar, al ser interpretatiu, el problema és sempre el mateix. En el bàsquet, en aquest cas, tu hi veus realment una mà negra o, com feia servir ara la paraula, casual, aquesta mena de casualitat que sempre afavoreix el Madrid? Com ho veus, Ramon?
Jo crec que el Barça va fer un incís molt important. Crec que la tria dels tres àrbitres no va ser la millor. En un partit d'aquestes característiques necessites àrbitres de molta personalitat, àrbitres que no es deixin influenciar ni per el que et van dient els jugadors al camp ni pels entrenadors. Jo crec que en aquest sentit els hi va venir una miqueta gran. Jo sempre recordo una frase del nostre Naito García Redes, és un dels grans, que diu, si tu fas 50 personals, et pitaran 10. Si en fas 25, et pitaran 8. Coi, et surt molt més a compte repartir 50 que en fer 10. Saps què vull dir? I el Madrid ahir ho va fer, per repartir estopa per un tubo, especialment al seu base, el Facundo Campacho, que després ho va fer sense dir-ho. Roger Grimau, sense dir-ho, va dir que hi ha un jugador que només ha fet tres faltes i s'ha passat tot el partit repartit, que ja ho podrien dir als bases del Barça, de les guantades que van rebre aquest jugador, i només li van pitar tres faltes. I arriba un moment clau, i el Jan Vesely, un jugador clau per decidir el partit amb en Poirier, que estaven lluitant a la zona interior, dues accions de lluita, van caure en faltes pel Jan Vesely. Això et dic que ha estat una final molt lluitada, però que no van deixar el Barça realment entrar al final amb possibilitats que les tenia, perquè va fer un bon partit, torno a dir.
De fet, Àlex Abrines ha fet declaracions dient que no es corten la remuntada i el criteri no és el mismo. Josep Maria, tu vas veure el partit?
Vaig veure un rato, però, bueno, jo no entenc tant de bàsquet. Vull dir, jo em vaig quedar al bàsquet quan el Barça jugava al camp de les Corts, que vosaltres...
Hòstia... Que fa molt, eh?
Sobre el carrer Marquès de Sentmenat, que hi havia la pista coberta, amb unes grades de 7 o 8 grades cada una, i allí jugava el Picadero, el Barça, l'Espanyol, el Juventut, l'Esmalíbar, tots aquests, i feien uns partidazos i tal. Jugava a les 12 del migdia, el dematí.
Bon horari.
No, i 12 del migdia i tal. No hi havia tres àrbits, el qual vol dir que s'equivocaven menys.
S'equivocava menys gent, però potser s'equivocaven igual.
Bueno, i no, la veritat que era molt divertit. I després sí, després hi vaig algunes vegades al Palau. Hi ha massa soroll per mi, vull dir, hi ha un soroll, una cosa que impacta més el soroll que no segons el joc, segons el dia el joc. Però bueno, aquesta, si en futbol hi ha interpretacions, imagina't el bàsquet. I tot i que el bàsquet, com que està més ben organitzat que el futbol, ja fa molts anys que hi ha tres àrbits. En una pista molt més petita hi ha tres àrbits. I doncs, tenen les càmeres i tenen tot això i tal. És a dir, que tenen menys raó per equivocar-se.
De fet, Miguel, hi ha el challenge que també es poden revisar accions serialment al VAR, que els entrenadors poden demanar un challenge, dos challenges i discutir decisions arbitrals, però evidentment no és suficient. En uns partits de tanta tensió i de tant contacte, jo reconec que no és fàcil arbitrar aquests partits. Per això us deia que potser feien falta uns àrbitres amb més personalitat, amb més acostumats a aquest tipus de partits, i sobretot entendre el criteri. Tu, si vols implantar un criteri, està molt bé, però als dos costats del camp. I és el que no es va fer ahir.
Ramon, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, de debò, per haver participat avui al Fabricació. Ens has ajudat moltíssim a fer aquesta bona lectura del que va passar ahir a Màlaga.
Doncs un plaer estar amb vosaltres, i Minguella torna pel Palau i porta taps la propera.
Molt bé, gràcies.
Ramon Palomar, cap de bàsquet del diari Esport. Gràcies, Ramon, i et trucarem i ja parlarem un altre dia. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu.
Vam passar una dada, doncs, que aniríem líders, no?, el big data del que estem generant, no? Avui hem generat menys precisament per això, no?, pel tema de la clarividència en atac. Ens falta l'última centrada, l'última passada, el xut, triar bé en el moment adequat en atac. Crec que en defensa hem millorat, hem estat bé, més agressius que l'altre dia, la pressió ha sigut més intensa, coses molt positives en general, i bé, ens...
I bé, doncs, i ho deixo aquí.
És un resum perfecte,
home,
no?
Home, ha anat tot bé. Em sembla que el Josep Maria està encantat de sentir aquestes declaracions cada setmana, que diu que veu un partit diferent que el que veu en Xavi.
És que és així. Realment, un poc s'ha trobat més interessant la roda de premsa de després que el partit.
A veure què s'inventa. Què t'ha semblat aquestes declaracions de Xavi, Josep Maria, sobre el Big Data i que ara seríem líders si marquéssim gols?
Bueno, la veritat és que el Xavi és molt bon nano, i jo crec que des del començament va agafar la tàctica, el sistema, de donar masses explicacions. Si vosaltres agafeu el Rinus Mitchell, un dels grans, el mateix Guardiola, l'Angelotti, poseu el qui vulgueu, li fa la pregunta al periodista i diu dues frases i defineix i s'ha acabat. I el Xavi vol convèncer, i segurament ell està convençut del tema, i clar... Si tu veus que el Barça contra el Celta va fer un gran partit, bueno, doncs, no ho sé, potser va haver un altre partit, no ho sé. Però avui el partit va ser molt fluix, va tenir la sort que el Lewandowski va fer un golaç, i després que amb un 1-1 i partit acabat, un jugador del Celta li va donar una patada a la darrera a Lamine, i d'aquí va venir el 2-1. Aquest és el resum del partit, però el partit va ser d'un nivell molt, molt discret, no diré dolent, però molt discret. I això, i el porter del Celta no sé ni qui jugava, no va haver de parar quasi pilotes. I aquesta és la... Llavors ell ho explica, no sé què. Bueno, Xavi, després del partit de l'Osasuna, va dir que l'equip havia millorat molt després que ell havia decidit anar-se'n.
Sí, en canvi, aquestes declaracions estratègiques que en principi havien de sacsejar l'equip i comprometre els jugadors. Sí que és veritat que a la primera part hi ha uns quants minuts que sembla que la pilota circula una mica més ràpid, que sembla que la cosa s'encamina, però després, malauradament, tot es torna a encallar. I acabes guanyant amb un penalti al minut de descompte, un penalti que s'ha de tirar dues vegades. perquè el porter del Celta està avançat, perquè i la primera, amb la sort, Lewandowski falla, però al final també també s'ha de tenir aquesta actitud de dir he fallat, doncs torno a xutar, no?
Bueno, Lewandowski té molta personalitat, ja ni s'ho planteja que el pugui tirar un altre. Ja la, el primer el tira ell, li paren perquè es mou, no sé què, i ell torna a agafar la pilota i el torna a tirar. Vull dir, és un jugador amb personalitat. Sempre l'ha tingut, un gran golejador. Evidentment, aquí no té les facilitats en quant a espais que tenia el futbol alemany, no ell, sinó tots els jugadors. Aquí tot està molt més comprimit, i ell té pues, 10 anys més que quan triomfava amb el Bayern Múnich, i això pues, no li ha fet perdre el sapiguer xutar, però per jugar a posició de xut li costa més que abans.
Clar, perquè Josep Maria Toscano, Uria, el Lewandowski, jo que no, que sé lo just de futbol, xuta d'una manera molt particular. Us agrada?
Jo tot el que no sigui anar a barraca a mi em fa patir. Jo prefereixo que vagin directament, recte, que no facin paradetes, que no amaguin...
Que s'ha pausa abans de xutar.
Sí, és que, o sigui, el resum és molt clar, és un jugador que ja va de baixada, vull dir que no...
Sí.
No és, ha tingut èpoques millors.
Per no, tant. Va de baixada i està jugant amb un futbol defensivament molt més difícil que el que ell havia jugat sempre. I són les dues circumstàncies. Ell va de baixada i el futbol espanyol és molt més defensiu. Si vosaltres mireu resultats d'una setmana d'una lliga espanyola o alemana, Alemanya de tant en tant hi ha un que fa 5 gols, que en fa 4, que fa, o que fan 3-2, o que fan... Aquí a Espanya la majoria de partits acaben 1-0, 0-1, 2-1, i molt menys... Què vol dir? Que els equips juguen molt més defensius. Llavors, si tens menys espais i tens menys condicions per qüestió d'edat de la que tenies fa 5 anys, doncs tens més dificultats. Però quan té l'ocasió, l'enxufa.
I per això se l'ha fitxat, d'alguna manera. Ah. És un gran definidor. Parlant de gent que l'enxufa, us volia posar sobre la taula el nom de Marc Guiu, que va fer un gol ahir. Marc Guiu va estar dissabte a Balaïdos, convocat, i ahir va acabar fent un gol d'esperó al Johan Cruyff.
Contra el
Rayo de Majadahonda.
Rayo Majadahonda, sí.
T'agrada aquest jugador? El faria jugar per davant de Vitor Roque, un jugador de la casa de cos zero?
Bueno, en realitat el plantejament es havia de fer abans. Abans es havia de fer... Tenim el Marc i tenim el Lewandowski, fitxem un altre davanter per 60 milions o fem la prova del Marc Guiu i la juguem amb ell. No s'ha fet. Clar, ara, si tu ets entrenador, es digui Xavi, es digui Klopp, es digui el que sigui, i tens al costat un jugador que ha costat 60 milions i un altre que no ha costat res, normalment...
Juga el que és car, no?
Jugarà el més car, perquè si no... Dirà, escolta, tu, diran els de dalt, escolta, i aquest quan el penses fer?
Clar.
I d'aquesta manera, i això és així.
S'ha d'amortitzar la inversió.
Assumptes havia d'haver plantejat abans. Què tenim aquí? Confiem en el Marc Guiu, sí o no? Bueno, es té de fer, no sé què, és molt jove... Bueno, llavors en fitxes un altre. Llavors, quan el tens, no pots dir, bueno, ara que el tinc, ara jugarà el Marc Guiu i aquell... No, ja arribes tard per fer aquesta distinció.
Parlant de fitxatges, avui llegim alguns diaris que el Real Madrid ja ha tancat l'acord amb Mbappé. Com a expert en aquests temes, això ho certifiques tu que tens contacte, Josep Maria?
La meva opinió és que aquest acord el van fer l'any passat.
Val.
I jo crec que el van fer l'any passat i van dir que jugui un any més a Paris Saint-Germain, que ell tenia contracte. Així no tenen de pagar traspàs. Li pagaran al jugador la prima que hagi impactat amb el partit, amb el que sigui, més el d'això. I el Madrid, pues, aquest any que jugui allà, no armem lios, perquè, a més, havia de... Bueno, a més, no li haguessin venut. Vull dir, siguent com és el Paris Saint-Germain, no hagués accedit a fer una negociació per treure's el Mbappé. Llavors, per mi ho van arreglar l'any passat.
Per tant, crec que és per 5 temporades, no? En principi, que hauria signat Mbappé amb el Real Madrid. De fet, el que sabem és que aquest acord s'hauria signat de fa 2 setmanes. Miguella, mira, ens queden pocs minuts, però interessant el que pot passar avui a Bilbao, Sant Mamés, amb el Girona, que podria escurçar més distàncies. Com ho veus tu, Josep Maria?
Jo veig el Girona molt convençut. És un partit molt interessant. entre dos equips joves,
forts,
diferents, diferents lògicament, uns locals de Madrid, bascos, tot això, i l'altre és una mica un conjunt de jugadors de molts puestos, però també joves, amb això. Jo crec que és un partit molt interessant. Pot passar qualsevol cosa, però em dóna la impressió que serà un partit que els dos equips jugaran a l'atac, i llavors això ja dona...
Sempre és atractiu.
Ah, exacte, sempre és atractiu.
I de cara a dimecres, Josep Maria, viatjaràs cap a Nàpols o no?
Però ho estic pensant, la meva dona no m'acaba d'acompanyar, a mi em fa molta gràcia, perquè jo hi havia anat molt, quan estava el Diego allà, això, jo anava a l'Hotel Royal i estic pensant allà a les vistes sobre el mar.
Et guarden la suite, Josep Maria?
No ho sé, t'hauria de trucar. I no ho sé, a veure aquesta nit si ho decidim i tal, però el partit també serà bastant castanya, eh? Vull dir...
Què vols dir, castanya?
Que els d'allà estan fluixets, el Barça intentarà jugar al contraatac i no perdre, i, bueno, tant de bo m'equivoqui, però no crec que sigui com un partit anglès que van tots a l'atac com a desesperat, sinó que més aviat especularan per no rebre gols.
Signaries un empat amb gols?
Sí, un empat està bé, i després aquí el guanyem per dos de diferència i ja està. I el Xavi podrà explicar la tàctica.
El big data.
Ja està. Home.
Jo crec que el partit interessant de la setmana és el d'aquesta nit.
Sense cap mena.
I més després del resultat del Madrid d'ahir. I també perquè és molt important que si avui el Girona guanya, ara es posa a 3 punts, que és una distància pels partits que queden de Lliga
assumible, perfecte,
assumible,
no?
I més tenint en compte que el Madrid ara comença un ritme de competició diferent que el Girona, que és que ha de jugar, el Madrid ha de jugar més partits, on ha de jugar...
O sigui, només té Champions.
Té la Champions, i per tant jo crec que si el Girona avui es posa a 3 punts, crec que...
Esperem que sí.
Minguella,
ho podrà fer.
Per tant, dimecres, ja saps que fem... Ja t'han explicat, no?, que tenim el programa al Palau Robert, de fabricació.
Sí.
Val.
No sé, si estic fora no puc passar, però us felicito per això. A més, el Palau Robert és molt bonic, està molt ben situat, tot això, i a més hi ha la Núria Feliu, el seu record per allà, encara més.
Encara més.
Sants, la Núria Feliu de Sants.
Home, i tant. Alguna recomanació que ens faries, Miguella, que el dimecres, com que juguem fora de casa?
Què? Recomanació? Res. Sí. Molta tranquil·litat i esperar el resultat. No us poseu nerviosos.
Doncs així serà. T'esperem veure, per això. A la mínima que puguis, Josep Maria, t'esperem al Palau Robert.
Si Déu vol, passarem per allí.
Vinga, va. Doncs Josep Maria, Miguella, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu-siau. Adéu.
Ja sabeu que juguem fora dimecres, però amb el mateix equip de sempre.
I com a casa, en el fons.
I com a casa. Toscano, moltes gràcies.
Que us vagi molt bé dimecres.
Vinga, va, t'escoltem.
Ja que vosaltres us deixen sortir de la ràdio.
Tu ets d'una despàs,
Els que ens quedem aquí ens haurem de...
Bueno, també podeu venir després.
Ens haurem de conformar en quedar-nos a l'estudi, on sempre.
Bueno, però després cap a...
Però la gent pot venir per aquí, als finestres.
Cap al Palau Robert. Veniu a veure el Toscano. Això. Que està, fa l'estel migdia, cada dia a les dues. Ui, que ho hem de deixar aquí. Francisco, fins demà, eh?
Fins demà, Mercè.
Vinga, t'hi espero. Va, a tu també t'hi espero demà, com sempre. 2:15 de la tarda, aquí al Fabricació Pròpia.